Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència de les nostres comarques, en un nou dia que vindrà molt marcat per la pujada de temperatures. I és que avui tornarem a enfilar-nos de valent arreu del país amb valors que poden arribar pràcticament fins als 40 graus. De fet, avui serà un dia especialment intens en matèria de temperatures. I és que aquest dimecres la situació meteorològica continuarà molt semblant, amb més sol que no pas núvols, poca pluja, més enllà d'algun ruixat a la tarda al Pirineu i al Prepirineu. La calor també es mantindrà a la banda alta i assolirem novament els 40 graus. I ja són una vintena de dies que aquest estiu portem en aquesta línia. A partir del cap de setmana, atenció, la baixada del termòmetre serà destacable i deixarem enrere aquests valors. Sí, avui és un dia de platja per vosaltres. Heu de saber que en alguns moments del dia hi haurà alguns núvols que poden enteranyinar el cel.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal, com esteu? Això és els 5 minuts més. Avui és notícia que Adif ja ha acabat les obres de la boca del túnel de Toses. Es tracta d'una infraestructura cabdal per l'R3, ja que és el punt de connexió entre el Ripollès i la Cerdanya i on s'assoleix la cota més elevada de la línia. Aquesta portalada es trobava en un estat de degradació molt important i amb la intervenció s'ha aconseguit millorar-la estèticament i també millorar-ne l'estructura. Així ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
L'entrada d'aquest túnel, que és molt maca, ara s'ha restaurat, fa una obra que va començar el mes de maig, em sembla, dos o tres mesos s'ha pogut fer, s'ha restaurat perquè estava caient a trossos pràcticament. Es havia reivindicat diverses vegades que s'arreglés, més que res per la importància que té arquitectònicament i també pel poble de Toses. I finalment ara hem pogut veure com s'ha acabat i realment és que ha quedat estupendo.
Ja que parlem de millores, la Fundació La Caritat d'Olot aposta per un nou sistema de climatització i l'ús de la tecnologia per millorar el benestar dels residents. Cadascuna de les habitacions compta des d'ara amb un sistema propi per garantir privacitat i comoditat, un fet que no es produïa fins ara. La intel·ligència artificial també forma part d'aquesta renovació que inclou, entre altres, llits cota zero per evitar caigudes i una dutxa sensorial. En Jordi Rabat és el president de la Fundació.
Hem pogut veure els efectes que fan amb gent amb inicis de demència, que són espectaculars els avenços que fan, val? des d'una part emocional. Després, què vol dir tot això d'aquí? Que com que estem molt a les beceroles, algú ha de començar a fer determinades accions per millorar la vida, no? Diguéssim, amb el tema de la robòtica industrial, doncs, el tema d'acumulació de palets està tot robotitzat, però, per exemple, encara a dia d'avui, nosaltres quan parlem de les caigudes amb llit, és un tema manual de que depèn d'una infermera que en aquell moment passi per allà i senti que una persona cau. Clar, això dista molt de tot com està.
A Can de Bànol han aprofitat l'estiu per posar-se al dia i actualitzar punts de la xarxa d'aigua del municipi. S'ha actuat a l'avinguda Pau Casals, concretament on s'han canviat els antics tubs de fibrociment i s'ha seccionat la zona. Aumenta el consum d'alcohol al volant. Així ho detecten els Mossos d'Esquadra aquest estiu en els controls de trànsit que duen a terme a diferents punts del Ripollès. Amb l'inici de les festes majors, la policia fa controls de forma habitual i ja han advertit que en les properes festes majors hi seran.
Estaran a totes les festes majors, vull dir que ja ho anunciem, per tant, vull dir, la gent que sàpiga que pot gaudir de la festa i si ho vol veure pot veure, però que evidentment no pot conduir. I doncs sí que aquí a les festes majors que ja hem començat a tenir fora de Ripoll, és un tema que ja hem començat a denotar un augment bastant extraordinari en aquest sentit.
Segurament haureu vist moltes vegades treballar conjuntament els bombers i les agrupacions de defensa forestal, però com es coordinen a la Garrotxa, per exemple, per donar una resposta ràpida en cas d'incendi? Doncs bé, ho sabrem avui, perquè l'agrupació té vehicles en diferents punts de la comarca per tal d'ajudar en aquest tipus de tasques. Des de bombers expliquen que tenen un grup comú de Telegram perquè en cas de qualsevol columna de fum, la comunicació sigui ràpida i serveixi per actuar. Ho explica en Josep Ferrés, és el cap del Parc de Bombers d'Olot.
Està tot sota el paraigües de l'Infocat. És que a nivell de Catalunya les ADF són la primera resposta local. Val? O sigui, no tots els municipis hi ha parcs de bombers. O sigui, l'ADF, perquè la gent ho entengui, seria aquell extintor que tenim penjat en la cotxera, que tenim penjat en la cuina, que tenim penjat a qualsevol lloc, val? I que comença un petit conat d'incendi i l'ADF té una resposta ràpida perquè està en el territori. Llavors ells arriben, bombers també. Passa que bombers, per exemple, en Xevi tenen vehicles a Maià o estan a Argelaguer o tenen algú a Ridaura, nosaltres d'aquí a Ridaura o d'aquí a Argelaguer triguem 10 minuts.
Més coses, anem als esports. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot assegura que aquestes setmanes prèvies a l'inici de la temporada són claus per progressar com a equip. L'equip dirigit per Roger Vidal s'enfronta aquest dijous contra el Running en un partit amistós. Aquest equip juga a tercera catalana i el seu propietari és l'influencer Ibai Llanos. El partit es jugarà aquest dijous a 8:15 del vespre. I la pilota ja torna a rodar al Ripollès. Un dels primers equips que ha començat la pretemporada és la Unió Esportiva Can de Bànol, amb un nou entrenador, Marcelo Dapueto, al capdavant. Des del cos tècnic han assegurat que les primeres sensacions són molt positives i han afirmat que l'objectiu és lluitar per quedar campions de Lliga.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
L'estiu és un bon moment per fer obres i, de fet, hi ha obres que van molt més enllà d'aquesta temporada i que ara comencen ja a veure els primers resultats. És el cas de les obres de millora de la R3. Adif ja ha acabat les obres de la boca del túnel de Toses. Es tracta d'una infraestructura capdalt per l'R3, ja que és el punt de connexió entre el Ripollès i la Cerdanya i on s'assoleix la cota més elevada d'aquesta línia. Aquesta portalada es trobava en un estat de degradació important i amb la intervenció s'ha aconseguit millorar-la estèticament i també s'ha aconseguit arreglar gran part de l'estructura. Ens ho explica en Guido Sengerote.
Durant el tall complet de les línies de tren per fer-hi reformes estructurals de manera general a Catalunya, Adif va aprofitar per invertir 270.000 euros en la millora de la boca del túnel de Toses. És una infraestructura de 4 quilòmetres de llargada i capdalt per a la línia. En aquest cas, però, la intervenció ha sigut patrimonial, ja que la boca del túnel està catalogada com a bé cultural d'interès local. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
L'entrada d'aquest túnel, que és molt maca, ara s'ha restaurat, fa una obra que va començar el mes de maig, em sembla, 2-3 mesos s'ha pogut fer, s'ha restaurat perquè estava caient a trossos pràcticament. Es havia reivindicat diverses vegades que s'arreglés, més que res per la importància que té arquitectònicament i també pel poble de Toses. I finalment ara hem pogut veure com s'ha acabat i realment és que ha quedat estupendo.
Un cop enllestits aquests treballs, en aquest tram de la R3 caldrà entomar intervencions de dimensions bastant més importants. Ja s'han redactat projectes per garantir la seguretat tant al túnel de Toses com al del Cargol, dins del mateix municipi. Cap dels dos tenen sortides d'emergència i es preveu construir galeries laterals amb les escapatòries corresponents, tot i que no hi ha data per les obres.
Vam presentar aquí projectes de que s'han de fer una sèrie de sortides d'emergència. Clar, aquí aquest túnel, amb gairebé 4 quilòmetres que hi ha, no hi ha cap sortida d'emergència, per la qual això és un perill, i ara també s'està movent, no sé això quan començarà, però sembla que això tira endavant i no crec que triguin molts anys.
Tot i que el túnel del Cargol és el més interessant per la seva enginyeria, la construcció del túnel de Toses va ser molt més complexa. Va durar més de 10 anys i va suposar una intervenció molt rellevant en l'enginyeria de principis de segle XX per aconseguir el traçat del que avui és la R3.
No deixem encara les millores perquè la Fundació La Caritat d'Olot aposta per un nou sistema de climatització i l'ús de la tecnologia per millorar el benestar dels residents. De fet, cadascuna de les habitacions compta amb un sistema propi per garantir privacitat i comoditat, un fet que no passava fins ara. La intel·ligència artificial també forma part d'aquesta renovació que inclou, entre d'altres, llits cota zero per evitar caigudes i una dutxa sensorial. A dia d'avui, la Caritat compta amb 61 places i es treballa per ampliar la innovació en altres punts de la residència. Informa Roger Isern.
La Fundació La Caritat ha fet una aposta per la millora de la climatització gràcies a la intel·ligència artificial. El principal fet diferencial és que cada habitació compta compta amb el seu sistema propi. Per tant, es pot generar la temperatura exacta que necessiti cada resident. Un sistema que alhora també permet el control de la temperatura a l'habitació i no necessita les portes obertes, a diferència d'un sistema generalitzat. La instal·lació i lideratge d'aquest projecte ha anat a càrrec d'Apitae Ingenia, empresa de l'enginyer Joan Riera. En declaracions a Ràdio Olot Televisió, ha explicat els detalls del nou sistema.
La nova Caritat ara s'està desenvolupant un sistema d'intel·ligència artificial per detectar l'estat dels usuaris en les seves habitacions, perquè és un dels problemes que tenim aquí, un hàndicap, que és el, si nosaltres establim que volem una residència amb un gran grau de privacitat i tenim una vocació de contenció zero, això és pràcticament incompatible amb tenir un gran control de l'usuari i un gran sistema proteccionista.
Un dels requisits que es demanava des de la Fundació La Caritat abans d'instal·lar aquest nou sistema era que respectés la privacitat i la comoditat dels residents, alhora que estigués centrat en la persona, ja que cada resident té una sensació tèrmica diferent. Segons Riera, La Caritat és un edifici que té unes particularitats específiques i que es van haver d'estudiar bé abans de fer la instal·lació.
La Caritat és un edifici molt singular que no està molt ben adaptat a poder fer reformes. Ens trobem parets de més d'un metre, moltes zones que no hi ha reserves d'espai per fer conductes, etc, etc. I després, a l'hora d'executar la instal·lació, doncs es va optar, perquè a més hem de recordar que sempre hi ha estat visquent gent. No és el mateix fer una instal·lació en un edifici nou que en un edifici que ja s'hi està visquent.
El president de la Fundació La Caritat, Jordi Rabat, ha destacat l'aposta del nou patronat per la tecnologia i els avantatges que aporta. Rabat explica que ja han pogut veure alguns dels seus efectes.
Hem pogut veure els efectes que fan amb gent amb inicis de demència, que són espectaculars els avenços que fan, val? Des d'una part emocional. Després, què vol dir tot això d'aquí? Que com que estem molt a les beceroles, algú ha de començar a fer determinades accions per millorar la vida, no? Diguéssim, amb el tema de la robòtica industrial, doncs, el tema d'acumulació de palets està tot robotitzat, però, per exemple, encara a dia d'avui, nosaltres quan parlem de les caigudes amb llit, és un tema manual de que depèn d'una infermera que en aquell moment passi per allà i senti que una persona cau. Clar, això dista molt de tot com està.
La inversió total ronda el 1.000 d'euros i també compta amb una dutxa sensorial amb intel·ligència artificial i incorpora sons musicals per garantir un espai relaxant pels residents.
I ara marxem cap a Can de Bànol perquè han aprofitat l'estiu per posar-se al dia i actualitzar punts de la xarxa d'aigua del municipi. S'ha actuat a l'Avinguda Pau Casals, concretament, on s'han canviat els antics tubs de fibrociment i s'ha seccionat la zona. També ha començat l'actualització de la xarxa d'aigües brutes al sector del Freser.
En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Can de Bànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'Avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietil, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Can de Bànol.
Llavors aquí el que s'ha fet també ha ser de seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per la ciutadania sigui el mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera doncs, els ciutadans... uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada amb relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble.
El que és el sector del Freser, el bar dels civils, allà també s'ha de fer el canvi de la xarxa vella del que és les aigües brutes i aprofitarem que ja hem fet unes cates i en allà també canviarem la tuberia, que també és de fibrociment, pel polietè aquest, que és el que es posa actualment.
El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas. perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'n sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8, Florenci Cos. Avança't a la calor.
Augmenta el consum d'alcohol al volant. Així ho detecten els Mossos d'Esquadra aquest estiu en els controls de trànsit que duen a terme diferents punts del Ripollès. Amb l'inici de les festes majors, la policia fa controls de forma habitual i han constatat un repunt del consum tant en gent jove com també en persones més adultes. Hi ha la sensació que les noves generacions no tenen tanta consciència del perill que suposa barrejar alcohol i conducció.
Els Mossos d'Esquadra han detectat un augment important dels positius en alcoholèmia en controls de trànsit aquest estiu al Ripollès, sobretot des de l'inici de les festes majors. Tot i que, de moment, han estat festes molt tranquil·les i sense cap problema greu que hagi requerit intervenció policial, les taxes d'alcohol registrades han estat importants, i no només en gent jove. Parla Elisabet Graell, inspectora de l'àrea bàsica policial de Ripoll.
Estaran a totes les festes majors, vull dir que ja ho anunciem, per tant, vull dir, la gent que sàpiga que pot gaudir de la festa i si vol beure pot beure, però que evidentment no pot conduir. I doncs sí que aquí a les festes majors que ja hem començat a tenir fora de Ripoll, és un tema que ja hem començat a denotar un augment bastant extraordinari en aquest sentit.
La sensació és que les noves generacions no són tan conscients del perill que comporta conduir sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies estupefaents. És per això que els Mossos reforçaran durant l'estiu els controls d'alcoholèmia i drogues, per evitar accidents a la carretera i per fer tasques de prevenció, conscients del repunt que hi ha.
La veritat és que a nivell de seguretat ciutadana, ho hem estat parlant a vegades, sembla que hi ha com un canvi de paradigma. Abans doncs la gent era com, o sembla que és com molt més, era molt més conscient del fet de beure o no conduir, i ara dono la sensació que les noves generacions han com, m'ho sembla, que obliden una mica aquest tema, no?
Moltes vegades el consum d'alcohol va de la mà de la ingesta de drogues i els Mossos així ho confirmen, encara que no hi hagi tants positius en comparació. Els alcaldes de la comarca han demanat als Mossos que incideixin, durant les festes, en qüestions relacionades amb la salut pública i ara, amb l'augment d'efectius, hi centraran més esforços.
Us heu preguntat mai com es coordinen les agrupacions de defensa forestal i els bombers? L'objectiu d'aquesta coordinació és donar una resposta ràpida en cas d'incendi. L'agrupació de defensa forestal té vehicles en diferents punts de la comarca per tal d'ajudar en aquest tipus de tasques. Des de bombers expliquen que tenen un grup comú de Telegram perquè en cas de qualsevol columna de fum la comunicació sigui ràpida i serveixi per actuar a la zona amb el mínim temps possible.
Bombers i ADF de la Garrotxa tenen una comunicació constant per tal de preservar la gran massa forestal de la comarca en les millors condicions possibles. La coordinació en aquest cas és de vital importància, ja que s'assegura una resposta ràpida i efectiva davant d'un incendi en qualsevol punt de la comarca. En el cas de bombers, el seu parc és a Olot, i això implica que el temps d'arribada a certs municipis pot ser més elevat o no, segons la distància. Per això les ADF tenen la capacitat de ser els primers que arriben al lloc dels fets, tal com detalla el cap del parc de bombers a Olot, Josep Ferrés.
Està tot sota el paraigües de l'Infocat. És que a nivell de Catalunya, les ADF són la primera resposta local. Val? O sigui, no tots els municipis hi ha parcs de bombers. O sigui, l'ADF, perquè la gent ho entengui, seria aquell extintor que tenim penjat en la cotxera, que tenim penjat en la cuina, que tenim penjat a qualsevol lloc, val? I que comença un petit conat d'incendi i l'ADF té una resposta ràpida perquè està en el territori. Llavors ells arriben, bombers també. Passa que bombers, per exemple, en Xevi tenen vehicles a Maià, o estan a Argelaguer, o tenen algú a Ridaura. Nosaltres d'aquí a Ridaura o d'aquí a Argelaguer triguem 10 minuts.
Ferrés també ha explicat com és la comunicació entre l'agrupació encapçalada per Xevi Quintana a la Garrotxa. Remarca que tenen diferents vies de comunicació per on se centralitza la planificació de l'actuació.
Des de la nostra sala tenim un grup compartit de Telegram, que qualsevol avís de columnes passa en aquell grup a l'ADF local de la zona perquè hi vagi. Val? Si l'incendi es fa gran, llavors ells sempre treballen per seguretat a el que és la cua de l'incendi i es queden donant recolzament allà amb nosaltres. Ens poden oferir recolzament amb tractors
i amb cubes, que això és fantàstic.
En el que portem d'estiu només s'han produït incendis de caràcter lleu a la Garrotxa. De moment, els encarregats d'extingir aquests incendis confien que no hagin d'actuar en el que queda d'una època complicada a nivell forestal.
I l'altre focus està situat en la gestió del bosc per part de les empreses que hi treballen. Consultar el Pla Alfa abans d'actuar al bosc és un dels passos a seguir per reduir el perill d'incendi. En època d'incendis, saber quan treballar o no al bosc és de vital importància. Segons el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent d'Erico Forest, Toni Arimany, la tasca de consultar el pla és ràpida i senzilla, ja que només es necessita un telèfon mòbil.
En plena onada dels incendis coneguts com de sisena generació, s'ha obert el debat de com i quan s'ha d'actuar als boscos. A Catalunya ja s'han comptabilitzat diversos incendis importants en el que va d'estiu i la gestió forestal és un dels focus on els experts expliquen que s'ha de treballar. El punt de referència per saber quan i com es pot treballar als boscos és el mapa del Pla Alfa. És l'indicador que, segons el nivell, serveix com a guia per si actuar d'una manera o altra al bosc, com per exemple fer treballs amb maquinària o no poder entrar al bosc segons si el nivell és l'1, el 2, el 3 o el 4. Segons el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent de l'empresa garrotxina Erico Forest, Toni Arimany, és un pla que s'ha de seguir dia a dia i molt atentament segons el municipi.
S'ha d'anar seguint perquè en moments canvia i, per exemple, doncs, un municipi com per exemple la Vall d'en Bas, podem tenir pla als hostalets, pla Alfa 3 i la Pinya pla Alfa 2. Vull dir que antigament la Garrotxa estava tot en pla Alfa 3, doncs ara no. I inclús dintre un mateix municipi tenim diferents actuacions.
Els nivells del Pla Alfa passen des de l'actuació total al bosc fins a no poder-hi entrar segons uns criteris per tal de reduir al màxim el perill d'incendi. Arimany remarca que sempre es pot consultar i no són més de 2 minuts.
Hem de seguir el moment, les aplicacions que hi ha, i això només d'entrar a internet ho tenim actualitzat en cap moment, perquè això la Generalitat ho té superben estructurat, doncs de seguir a l'hora de fer una feina, abans de tots, que tothom portem mòbil, són 2 minuts en saber si podem treballar o no podem treballar.
Sobre el cas de l'incendi de les Gavarres de fa poc més d'un mes, Arimany explica que per una negligència no pot passar això, un fet que va obrir el debat i que el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal opina que hi ha més aspectes a tenir en compte que la pròpia negligència.
El que no pot ser és que per una negligència es cremin 2.500 hectàrees, és perquè darrere d'això no fem bé la feina, vull dir, perquè en aquest cas, doncs, al costat de la carretera, doncs potser hi havia una franja més ampla, potser les carreteres les hem d'aprofitar per fer uns tallafocs. Vull dir, no només fer 3 o 4 metres, doncs potser n'hem de fer 50. Vull dir, i llavors això ja ens farà de tallafoc també al final. Vull dir que antigament n'hi havia molts de tallafocs i aquests tallafocs al final s'han anat perdent.
En els darrers dies, la Garrotxa es troba entre el nivell 0 i l'1, el Pla Alfa, però des de sectors com l'ADF de la comarca fan una crida a la prudència i a preservar l'espai natural, especialment en època d'incendis.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
50 anys de l'Esbart Marboleny, els grans protagonistes de l'Es Dansa d'aquest any, l'entitat ho ha volgut celebrar amb allò que som, un espectacle especial que recull part de la seva trajectòria a través de la dansa, la música i també l'escenografia. Natàlia Moreno.
L'Es Dansa està omplint aquests dies les preses de dansa d'arrel, música i cultura popular. El festival, que se celebra fins al 23 d'agost, té enguany un motiu de celebració molt especial com un dels seus eixos, els 50 anys de l'Esbart Marboleny. Per commemorar aquest mig segle d'història, la Marboleny ha preparat Allò que som, un espectacle creat especialment per l'ocasió i que repassa, a través de la dansa, bona part del camí que ha fet l'Esbart durant aquests 50 anys. Roger Casalprim, president de l'Esbart, explica que la proposta no es queda només en una mirada enrere, sinó que també vol ensenyar cap on va l'entitat.
Marboleny, hem fet 50 anys, o estem celebrant 50 anys, però en volem celebrar 50 més o molts més, i tenim moltes idees i moltes ganes amb tota aquesta gent jove, amb tota la gent que acompanya a la Junta, a l'entitat, doncs de fer nous projectes, i tenim molta ambició de fer projectes nous i estem treballant. Doncs avui també a l'espectacle veurem petites pistes de futurs projectes, podem dir, i aquí estem.
L'espectacle fa un recorregut de la història de la Marboleny a través de coreografies que han marcat la trajectòria de l'entitat. L'escenògraf, Cesc Franquesa, explica com han plantejat la posada en escena.
I l'espectacle intenta posar a través de la dansa i amb ajuda de projeccions i de, doncs, hi haurà aquestes algunes citacions que van aparèixer durant les entrevistes, intentarà transmetre, que no explicar, perquè no es pot explicar, però sí transmetre aquesta identitat de Marboleny a través de la dansa i de les coreografies que han viscut durant els 50 anys.
I la música també té un paper important en aquesta nova proposta. El músic i compositor Dani López, amb una llarga relació amb la Marboleny, s'ha encarregat de cosir musicalment l'espectacle.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Temps ara pels esports. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot assegura que aquestes setmanes prèvies a l'inici de la temporada són claus per progressar com a equip. L'equip dirigit per Roger Vidal s'enfronta aquest dijous contra el Running, un partit amistós que té com a protagonista, entre altres, precisament l'influencer Ibai Llanos, que és propietari d'aquest equip. El partit es jugarà dijous a 8:15 del vespre. Ens ho explica en Jan Brecha.
En dues setmanes, l'Olot arrencarà la seva fase regular de la Lliga contra la Unió Deportiva Ebro. Ara, en el que queda, té diverses cites pendents per acabar d'afinar l'equip per l'inici de la temporada. Aquest dijous s'enfronta contra el Ronin Futbol Club, un equip de la tercera catalana que visitarà l'estadi municipal d'Olot. En parla Roger Vidal, entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Un partit més de pretemporada, venim d'una setmana anterior amb molts partits, aquesta entre el TA i Ronin doncs, sumem minuts i anem progressant, no? hem d'anar veient el que es treballa en els entrenaments i també a nivell físic anar carregant minuts a les cames, no? de tots jugadors i bé, que es vagi veient l'equip i el que volem transmetre.
Amb aquests partits, l'equip anirà agafant els últims minuts necessaris per començar. Però qui també comencen a mirar al futur són els lesionats, que la seva evolució és molt favorable, i alguns dels que encara no poden jugar s'espera veure'ls al començament de la temporada.
I tant de bo puguem en breu veure'ls. S'ha d'anar amb cautela, s'ha d'anar amb precaució, però sí que és veritat que estan ja Martí Puigverd entrenant gairebé amb l'equip en normalitat. Fuentes encara esperarem alguna setmaneta, però segur que si no arriben per la Lliga serà a les primeres jornades.
L'Olot s'enfrontarà al Ronin Futbol Club aquest dijous a 8:15 del vespre. Aquest equip, el seu propietari és l'influenciador Ibai Llanos. A més, el pròxim maig dels de Roger Vidal serà al camp de futbol municipal de Sant Jaume de Llierca, on s'enfrontaran amb el filial, el Club Futbol Sant Jaume, Olot B.
La pilota ja torna a rodar al Ripollès. Un dels primers equips que ha començat la pretemporada és la Unió Esportiva Can de Bànol, amb el nou entrenador Marcelo de Pueto al capdavant. Des del cos tècnic han assegurat que les primeres sensacions són molt positives i han afirmat que l'objectiu és lluitar per quedar campions de Lliga.
Retorna a la feina de la Unió Esportiva Camp de Bànol. Aquest dilluns els verd i blancs han realitzat el primer entrenament de la pretemporada. La gran novetat del curs 2026-2027 en clau Camp de Bànolenca és l'arribada del nou entrenador Marcelo de Pueto, acompanyat del seu segon entrenador David Alfonso i com a delegat Rai de Pueto. En parla el segon entrenador de la Unió Esportiva Camp de Bànol, David Alfonso.
La pretemporada pinta muy bien, tiene muy buen campo, muy buena afición, segundo contendido. Y bueno, a ver cómo va este año con nuevas incorporaciones y bueno, a ver cómo va.
La primera sessió d'entrenament ha servit perquè la plantilla es conegui, especialment pel que fa als nous fitxatges que arriben de la mà de Da Pueto. Des del cos tècnic han assegurat que l'aventura Camp de Bànolenca és un repte, però que l'objectiu és lluitar pel títol de Lliga.
Bueno, es un reto para nosotros, sí. Bueno, Marcelo tiene mucha experiencia, ya viene de otro sitio y bueno, a ver, al principio tiene muy buena pinta este año. Quedar primero, salir campeones. És el nostre objectiu.
El primer test de pretemporada de la Unió Esportiva Camp de Bànol serà contra el Futbol Club Calldetenes aquest dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de Camp de Bànol.
I ara parlem de bàsquet perquè la unió entre l'equip masculí i el femení han sigut claus per pujar de categoria al Club Bàsquet Vall d'en Bas. El club ha mostrat positivitat i el privilegi de tenir dos equips diferents però alhora molt units pel bàsquet. L'amistat i la petita competitivitat entre ells ha sigut un fet important a l'hora d'assolir els èxits.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas ha assolit una fita històrica en l'àmbit esportiu garrotxí. Assolir tant el sènior masculí com el femení la Copa Catalunya, una categoria alta que cap altre equip de la comarca havia aconseguit fins ara. Les claus de l'èxit per haver pujat de divisió són similars, i més, com el mateix club amb els mateixos valors. En parla Albert Grabulosa, ex-entrenador sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas.
És el que deia en Pau, no?, del masculí,
aquí sempre acabaven marxant. En global, sempre s'ha acabat els jugadors de la Garrotxa, han acabat marxant equips més, hi havia un, dos jugadors per generació, acabaven marxant jugant a fora, no? I aquí s'aposta per aquí, per això, per donar-los aquesta continuïtat, no? I li vam dir el procés, no? El procés. I molts anys, doncs això, amb els veterans que encara quedàvem, amb els joves, amb el femení va passar exactament el mateix, es van tornar totes les jugadores que es havien anat escampant per aquí, per allà, per la comarca, Vic o Girones, això, es tornen a portar totes aquí i aquí es ve l'èxit, no?
A Opticàlia Olot estem d'aniversari. Opticàlia Zavent, fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zavent Olot, del grup OptiPunt. Gràcies per la vostra confiança.